Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem aquí les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arté, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, encantats de tenir el convidat que tenim avui, que no sabem ben bé si l'hem de situar en l'àmbit gastronòmic, en l'àmbit literari o tots dos àmbits.
Correcte, i també saludem, com no, amb Paco Basso. Paco, com estàs?
Hola, bon dia, perfecte, perfecte. Va arribar la primavera, que ja sabeu que és la millor època de l'any per mi, tant per disfrutar com per menjar, eh?
Home, tu passes per això prou bé tot l'any, eh, Paco? Em permetràs que ho digui.
Sí, no, ara aquesta època va més bé, perquè amb el sol sembla que tens més ganes de menjar, tens més ganes de disfrutar. Llavors, per això avui hem convidat aquest home, l'Enric Herce, que acaba de treure aquest genial llibre, Mar i Muntanya. Jo crec que Girona, partint d'una base, que potser és l'única província a Espanya que tenim muntanya i mar. Tenim un Pirineu i tenim una Costa Brava. Això fa, ho sabrem ara a través de l'Enric. L'Enric, per si algú no el coneix massa, és un xef i és escriptor gastronòmic reconegut per el seu profund coneixement de la cuina catalana i mediterrània. Ha treballat en alguns dels millors restaurants de les comarques gironines i és un home fet i refet. I ens presenta aquest llibre que bàsicament són, diria jo, receptes. Conill amb cargols i gambes. Espardenyada valenciana. Enric, bon dia.
Hola, bon dia, amic. Què tal?
Bon dia. Què tal aquest llibre? Com fa poc que l'has presentat a Girona?
Sí, ahir mateix vam fer.
Devia fer il·lusió, no, aquest llibre, Mar i Muntanya?
Molta il·lusió, perquè, bueno, ja saps que, com heu dit, jo sóc cuiner, però escric ja fa molts anys, i sí que és veritat que la cuina de Mar i Muntanya, amb altres dels meus llibres, ja n'hi havia parlat, però he trobat que calia fer-hi una obra exclusivament dedicat a aquest tipus de receptari, no? Calia fer un llibre exclusiu de Mar i Muntanya.
Són fàcils de fer aquestes receptes?
Bueno, tot depèn del bon cuiner que siguis tu.
No, imagina que sóc bon cuiner, però com que tu en el llibre ho expliques molt i molt bé la recepta, no?
Exacte.
Sempre puc arribar a zero de bon cuiner.
I tant. Comptant amb l'habilitat de l'executante, tinc que dir que en aquest llibre, totes les receptes que hi ha, que el llibre té el subtítol del recetari tradicional, perquè en aquest cas m'heu volgut cenyir a les receptes tradicionals de la cuina de Mar i Muntanya, perquè aquest tipus de cuina don per molt, i don molt de peu per fer una cuina creativa, com llavors si vosaltres podem parlar, no? Però en aquest cas m'he centrat en el que serien les receptes tradicionals i que sempre parteixen de la base de la cuina catalana, que és el sofregit. I llavors acabem amb una altra de les bases, que és la picada. Per tant, si sabem fer un bon sofregit, que això cal saber-lo fer, amb les receptes tal com estan explicades al llibre, èxit segur.
Companys, que us pica per preguntar-li.
Endavant, Víctor, endavant.
Sí, no, a veure, el nostre convidat, jo no sabria si definir-ho, que ho faci ell, com un cuiner que escriu o un escriptor que sap de cuina.
Això és molt difícil. Home, tinc que dir que sóc un cuiner perquè no només tot que ara fa un any que vaig deixar la cuina professional, perquè per dedicar-me només a escriure, he sigut cuiner quasi 50 anys. Vaig començar l'any 75 amb 13 anys i fins aquest any passat he estat a la cuina. Per tant, he sigut cuiner. Sí que és veritat que jo tota la vida havia volgut ser escriptor. Ja de petit volia ser escriptor, no?, quan vaig agafar l'afició d'escriure. i tota la vida havia pensat, i bueno, estaré a la cuina mentre me pugui dedicar a guanyar-me la vida a escriure, que ja sabeu que és molt difícil, i al final, doncs, seré escriptor, no? M'ha costat 50 anys, però aquí soc. Però soc un cuiner que escriu, sí, sí.
Enric, aquí imagino que el drama duria ser fer una mica la selecció de les receptes, perquè, clar, de plats tradicionals n'hi ha molts, però moltíssims, però, clar, sí. Decidir quins sí, quins no, com es fa això?
Bueno, no pensis. Jo en aquest llibre he volgut fer, com deia, sempre s'ha escrit molt sobre la cuina de mar i muntanya. No jo he escrit en els meus 5 o 6 llibres que he escrit, sempre he fet algun comentari i s'ha escrit moltíssim. I llavors, el problema no ha sigut triar les recetes, perquè les recetes tradicionals, de fet, són molt bàsiques. Com he explicat fa un moment, es basa en fer un sofregit i afegir la part càrnica, la part del peix i tal. Llavors estarien doncs, les més típiques, el pollastre en llagosta, el pollastre en qualsevol marisc, en llagosta, en llobregat, en gambes, tal, tal, tal. No? Llavors el recetari és una mica això, llavors els plats de conill, els plats de porc, alguna cosa de vedella, o sigui, partint d'aquesta base, d'aquest esquema, podem fer infinites combinacions. Agafem els 4 càrnics, que seria pollastre, conill, el porc, que el porc seria el peu de porc, i seria les mandonguilles i la campicada i tot això, i alguna cosa de la vedella, com seria tot el que és col·làgen, seria la cua de bou o el melós, la galta de bou, no? O de vedella. I llavors, llavors agafem el tipus de marisc i podem fer 1.000 combinacions. A mi el que em feia il·lusió d'explicar, sobretot...
Pots entrar-ho, deixar-ho aquí, deixo.
Digue'm? No, perdó, Enric, endavant.
No, doncs això, que llavors el que em feia il·lusió d'explicar doncs és una mica tot allò que pensava que calia explicar i centrar-ho en un llibre, no? Que seria els orígens d'on té aquest tipus de cuina, perquè aquest tipus de cuina és una cosa inèdita en el món, perquè només se dona a Catalunya, no hi ha cap altre lloc del món que es faci un tipus de plats així. Hi ha coses semblantes, però no tenen res a veure en concepte amb el cuina de mar i muntanya. Llavors, explicar tota aquesta mena de coses és el que de veritat volia fer en aquest llibre. A part de totes les recetes tradicionals, que, com dic, es poden ampliar doncs, fent 1.000 combinacions.
Bueno, he llegit una cosa en el llibre que diu, sí. Llegeixo textual, diu, sempre he pensat que si hi hagués algun plat nacional de Catalunya, hauria de ser el pollastre amb gambes. Com s'ha de defensar això?
Bueno, perquè...
que la nostra comunitat faci la defensa d'aquest plat nacional.
Perfecte. Fixeu-vos que no tenim un plat nacional. Durant l'any hi ha diverses revistes, entitats que fan llistes del plat favorit dels catalans i aquestes coses, no? Que sempre estem al voltant de 400 plats, estem al voltant de l'escudella, el pa amb tomàquet, la botifarra amb mongetes, no? Però per què dic el pollastre amb gambes? Perquè reuneix tot el que us deia. És un plat de la cuina de mar i muntanya que jo sempre explico que és el tipus de recetari que més ben defineix la cuina catalana. Si tu vols definir la cuina catalana, el mar i muntanya és la que defineix millor. Per què? Perquè és un plat que no es fa arreu del món, és insòlid, només es fa aquí, i perquè reuneix totes aquelles preparacions que són típiques i definitòries de la cuina catalana. Com t'he dit abans, és el sofregit i la picada. A més, tenim, per un costat, tenim el pollastre, que defineix la cuina de la terra, la cuina del pagès, i tenim les gambes, que defineix la cuina del mar, la cuina marinera. I llavors, amb tot això, clar, si ho juntes, doncs tenim tot el que representa la cuina catalana. I a més tenim una altra cosa que també la representa, que ho tenim en la picada, que és una altra de les generalitats de la cuina catalana, també insòlita arreu del món, només se fan aquí, que aporta, a més, una cosa tan exòtica com pot ser la xocolata. Que això te diu que la cuina catalana és una cuina també permeable, influenciada per els productes i les cultures diferents que han anat vinguent arreu de la història de Catalunya, no? I tot això fa que se reuneixi totes les circumstàncies per considerar-lo que podria ser el plat nacional. Que en comptes de pollastre en gambes podria ser pollastre en llagosta, també. Però jo, per mi, el crustaci rei de Catalunya seria la gamba, sense cap dubte. I si hi ha d'empordanès, la gamba de Palamós, clar.
Ha estat una bona defensa, ara que
quedi
clar.
Ha estat bé, no?
Molt bé, Paco,
endavant. A part d'un plat que personalment m'agrada molt de cuinar i de menjar.
Et veig en el llibre, Enric, que d'això que parleu, també fas, hi ha la recepta de peus de porc amb gambes, peus sí? De porc amb escamarlans, salsitxes amb gambes, cua de bou amb sèpia, clar, pràcticament mar i muntanya es poden fer... Quantes receptes té el llibre?
El llibre té unes cap a 50 receptes. Podrien ser moltes més. Podrien ser moltes més, ja. Perquè com us dic, clar, si fem una taula de combinacions, doncs podem barrejar 1.000. Jo no l'he volgut estendre massa, perquè de fet el concepte de cuina de mar i muntanya, el concepte és senzill. Sempre és un sofregit, cuinar-lo tot a sobre del sofregit, que és el que fa que el resultat final sigui, de la barreja de diverses coses, resulti una de sola, que és el mar i muntanya, no? Llavors, clar, tu pots fer 1.000 combinacions, però tampoc he considerat necessari posar-les totes. Sí que en cada recepta sempre dic, bueno, podeu fer aquest plat pues, en gamba, ho podeu fer en llagostí, ho podeu fer en escarmelà, ho podeu fer en galeres, i llavors ja, a partir d'aquí, jo... Quasi totes les recetes, el que més... El producte estrella de la cuina de mar i muntanya segurament seria el pollastre. Llavors vindria el conill, quasi igual, i llavors tenim alguns plats de porc, en aquest cas sempre anem a buscar aquelles parts que tenen col·làgen i que tenen coccions llargues, com seria els peus de porc, i llavors tenim alguna cosa de vedella, el que deia, no? La galta, la cua, totes aquelles parts que són gelatinoses i que es presten amb una cocció llarga a deixar anar aquells sucs, aquell suc, aquell lloc, que lliguen llavors el suc final i que fa que sigui tot tan deliciós, no? Però es poden fer 1.000 combinacions, esclar.
Enric, d'ençà el moment que vas tenir la idea de fer el llibre, fins al moment que el vas entregar a l'editorial, quant temps va passar?
Pues no massa, 4 o 5 mesos. Perquè la veritat és que, com us dic, és el tema del mar i muntanya, jo ja ho havia treballat bastant en els meus altres llibres. De fet, una mica la dubte que tenia era si calia fer un llibre de mar i muntanya. Perquè quan varen començar a parlar sobre el tema, jo vaig pensar, carai, això s'ha escrit molt, perquè clar, és una cuina tan tradicional que ja s'ha escrit molt sobre aquest tema, no? Vaig fer una petita investigació i vaig veure que efectivament s'havia escrit molt, perquè no hi havia un llibre que reunís tota la informació, tot el receptari, tots els orígens, les històries. No hi havia un llibre dedicat exclusivament a aquest tipus de cuina. I això és el que em va decidir acabar de fer-lo. Llavors volia també... Pues, explicar, quan parlem dels orígens, hi han 2 o 3 orígens diferents que s'han publicat a diversos llibres, que curiosament quasi sempre són les mateixes fonts, no? Jo volia comprovar aquestes fonts. Quan algun autor diu, pues, a Olot se fa la cua de bou en sèpia, a Ribes se fa un pollastre, no sé què, trobava referències, però llavors no trobava aquestes receptes. I vaig pensar, bueno, doncs faré un llibre per reunir i aclarir i mirar què hi ha de cert en totes les explicacions sobre els orígens. Trobaré totes aquestes recetes que se citen contínuament, però que de fet les recetes no hi són, i ho posaré tot en un sol llibre. Llavors, doncs, reunir tot aquest material i treballar, com us he dit que ara m'he dit només a escriure, doncs l'he fet amb la mateixa passió que posava la cuina a les mateixes hores, i en uns 5 mesos o 6 l'he tingut fet, sí.
Bé, hi ha una qüestió personal, professional, ens agradaria inferir. Veure, el nostre convidat, els últims 13 anys que va exercir exclusiu o bàsicament de cuiner, que va ser la cuina de l'hotel Cala del Pi de Platja d'Aro.
Sí, en aquest temps també he publicat 3 llibres, també, en aquest temps.
Sí. Ara es dedica, bàsicament a escriure.
Sí,
ara... Senyora, La cuina professional, senyora.
Sí. Ah, que sí, perdona, sí, senyora. Sí, no, sí, esclar.
Sí, sí.
Esclar,
ara escric molt, però poder...
He cuinat molt més.
Molt, però poder cuino menys. Senyora, això, bueno, la professió...
Sí, perquè la cuina, tot que és una feina, que tots sabem que és dura, que és molt ingrata en molts aspectes, perquè... t'esclavitza molt la teva vida personal i familiar i tot això que tant s'ha parlat. Ja per no parlar del tema de... que això ja és per un altre dia, una altra conversa, el tema dels problemes laborals i, en fi, tots aquests temes i les dificultats que estan vivint. Pues, que vulguis o no, és un ofici que es fa amb molta passió, amb molta entrega, i clar, quan talles de cop en tot això sí que se troba a faltar. Se troba a faltar l'estrès del servei, arribar al moment, el cuinar en si mateix amb una cuina professional i cuinar cada dia coses diferents i cuinar d'aquella manera que t'agrada. Això es troba a faltar. Igual que es troba a faltar, doncs, això dels clients aquells que amb els anys doncs, vas tinguent clients i amics que te van visitant i els surts a saludar i parles i xerres sobre cuina, sobre el menjar, sobre els productes. Tot això es troba a faltar, la veritat. Però clar, quan has passat ja 50 anys, els 13 anys dedicant-te a aquest tema i ja tens una edat, doncs també trobes a faltar tot allò que la cuina t'ha llevat, no? Tot aquell temps per fer altres coses que t'agraden. Però sí, es troba a faltar, en moments determinats es troba a faltar. Està clar.
Enric, tu ets de Sant Feliu,
sí?
Però veig que en el llibre parles d'Esniu, que és poder el Cachofino, que és...
Sí, de Palafrugell.
Ras, de Palafrugell...
Sí.
Què t'ha tirat cap a aquests plats?
Bueno, és que, clar, quan parlem, per exemple, de Sesniu, el Sesniu jo ja havia escrit altres vegades, i el Sesniu, diguéssim que seria el plat més representatiu del que seria la cuina empordanesa, de la cuina de mar i muntanya, perquè és el que reuneix totes les característiques que he dit abans. Si hi ha un plat que junta mar i muntanya, és Sesniu, que porta des de bacallà fins a sèpies, fins a can picada, fins a ocells del camp, vull dir... És un plat molt característic, bastant desconegut arreu de Catalunya. Jo sempre dic que el niu és com un crisol de la cuina catalana, i és tot allà, no? Hi ha el mar, la muntanya, el sofregit, la picada, l'alioli, allà ho tenim tot. I això és oriünd de Palafrugell. De fet, si voleu menjar un niu, hi ha poques possibilitats. O teniu algun amic taper, algun amic d'alguna xefla que us convidi un dia, o aneu a Palafrugell quan fan cada any les jornades a l'hivern, les jornades de Sesniu, per menjar-lo allà, perquè és un plat que té 3 o 4 hores d'elaboració, és complicat de fer i tal. I això m'ha portat a destacar-lo com un clar exemple d'aquest tipus de cuina. D'altra banda, tot i que els orígens de la cuina de mar i muntanya es podien trobar a diversos llocs de la costa catalana, per exemple es parla molt de Tossa de Mar, la selva, sí que és veritat que el centre neuràlgic d'aquest tipus de cuina seria l'Empordà, el Baix Empordà, i més concretament la zona de Palafrugell. Això ja ho menciona Pla amb els seus llibres i és bastant evident que és d'aquella zona. Igual que el cachuflino, que és una mena de niu, entre moltes cometes, ràpid per fer-lo, que també és característica, que això sí, concretament de la ciutat de Palafrugell. Es podria dir que Palafrugell seria la capital catalana de la cuina de mar i muntanya.
Bé, jo vaig fer una pregunta que no té a veure amb cuina, té a veure amb editorials i amb llibres.
Sí.
Per un escriptor no sempre és fàcil trobar editorial. En el cas de la gastronomia sabem que té una molt bona acollida normalment per les editorials, donat que és un tema d'ampli interès per tot el públic, no? Com ha estat aquesta trobada, aquest maridatge, per dir-ho en termes gastronòmics, entre l'autor i l'editorial? És
molt
una qüestió
bé,
fàcil,
molt bé.
Sí?
Sí, en aquest cas estic molt content. Vull dir que no. L'editorial que publica Mar i Muntanya és Viena Edicions, que és una editorial en què jo ja havia publicat un altre llibre fa 4 o 5 anys. Vaig publicar l'Odissea Gastronòmica, la cuina de la Mediterrània, un llibre que vaig escriure a quatre mans amb el gran Jaume Fàbrega, i llavors ja me coneixien. I, de fet, la idea una mica de fer aquest llibre va sortir de l'editorial, va sortir de l'editor, que m'ho va proposar, jo estava parlant d'altres llibres, i em va proposar, podíem fer aquest llibre de mar i muntanya, què et sembla? I això és el que em va portar a fer-lo, vull dir que en aquest cas estic contentíssim. A part de que és una editorial que treballa molt bé, si heu veiat el llibre, està molt ben editat, m'agrada molt com ho fan, amb molta cura al detall, molta cura a l'edició, i estic molt content, la veritat. Sí que és difícil trobar editorial per publicar sempre. Tot i que la gastronomia acostuma a ser més fàcil, però és difícil, és difícil. Però en aquest cas molt content, amb Viena Edicions estic encantat de la vida.
Jo, Enric, voldria preguntar-te, has fet molt de pes a parlar del sofregit.
Sí.
Val? Els cuiners no soleu... Sempre es guardeu un as. Explica'ns quina base. Què hi posaries? Per exemple, no sé, en un d'aquests plats, la importància del pollart. Què faríem? O sigui, un receptari, i aquí el llibre el tinc davant meu, que té quin sofregit, o tots els sofregits són iguals, per tots els plats?
No, aviam, la base del sofregit, el sofregit és fonamental. com ja us he explicat abans, el sofregit és la columna vertebral de la cuina de Maia Muntanya. Vull dir, el sofregit és el que fa que tots els ingredients que vas posant a sobre, al final el sofregit els junta a tots i fa que tots tinguin aquella textura i aquell sabor, no? Llavors, hi ha divers... El sofregit sempre és la ceba. Una ceba molt confitada d'aquella manera, lentament, fins que té un color durat fosquet. Aquí a l'Empordà sabeu que ens agrada un color més fosc. I llavors, sobre aquest sofregit, fer-lo tot. I algunes variacions, doncs sí, el sofregit, a part de la ceba, que es pot sofregir amb oli d'oliva, o també, a mi m'agrada molt, i amb algunes receptes ho poso, amb llard de porc, una mica de llard de porc, que també dona un altre gust molt, molt interessant. La ceba ben cuinada, i a vegades es poden ficar alls, també es pot ficar en algunes receptes, per exemple, amb unes salsitxes en gambes, doncs li va bé ficar-li una mica de pebrot vermell o verd, també trinxarem molt petit. També es podria ficar una mica de porro o canviar la ceba per la ceba de Figueres o una ceba tendra, una ceba verda, però la base és la ceba i aquí es pot afegir alguna altra cosa més, també com el pebrot generalment. Vale? Llavors també és, aquí entraria l'altra part que seria el tomàquet. En general, tomàquet poquet, un tomàquet concentrat, de pera, si no és el temps va molt bé aquelles pastes de tomata que ja venen en potets petits que és reconcentrat i tot això va molt bé.
Bé, si parlem del que Herce escriptor, diuen que deixem el cuiner aparcat momentàniament, sí. I diuen que cada llibre és com un fill d'escriptor. Però, esclar, el nostre convidat és un pare, entre cometes, d'una família de llibres ja nombrosa. Però sempre n'hi ha algun de preferit. Deixem de banda el Mar i Muntanya, perquè és l'últim nou vingut, però de la llista dels llibres que ha escrit el nostre convidat, sempre sobre tema gastronòmic, doncs, per exemple, Girona cuina, el sofregit, hi ha un llibre seu dedicat al sofregit, Delícies del mar. Quin és el fill literari preferit? Deixem de banda a l'últim, eh?
A l'últim. Home, és molt difícil això, eh? Perquè cada un dels llibres... Quan parlaves de la dificultat de publicar llibres de cuina, jo ho tinc una mica més complicat, perquè els llibres de cuina generalment són receptaris i són llibres tècnics. Sí. I a mi, per lo general, el que més m'agrada no és explicar només receptes, que també les poso quan cal, o les he posat sempre, però m'agrada explicar les històries que hi ha al voltant d'aquelles receptes. Jo que soc un contextualista, no? Això em provoca a vegades problemes amb alguns editors que diuen, no, la gent el que vol són receptaris. I tu les teves històries, doncs, no, es poden posar en un altre llibre, no? Clar, són una mica uns llibres una mica peculiars en aquest sentit. Que ja, jo sempre dic, són llibres per cuinar i per llegir. I això sempre me complica una mica la vida. Parlant d'això, hi ha els dos llibres anteriors que vaig escriure, són tots dos, m'agradaria molt destacar-los. Un seria El sofregit, que és amb el que he tingut més èxit literari, que està publicat per Cusitània, El sofregit, perquè és un llibre que, tal com diu el subtítol, són 50 receptes i històries particulars de la cuina catalana. I són 50 receptes i a cada una doncs, explico alguna història sobre algun producte, sobre alguna tècnica, sobre alguna característica d'algun producte de la cuina tradicional, anècdotes personals com cuiner... Moltes coses que fan que la persona que llegeix El sofregit se faci una mica una idea del que representa la cuina catalana com part fonamental de la cultura del país. I aquest llibre, bueno, està ja a la segona edició al mercat, és de Cossetània Edicions, i és un llibre que m'ha portat moltes altres seleccions i molt bones crítiques, la veritat, estic molt content. Per altra banda, el següent, també de Cossetània, Deliciós mar, doncs és un llibre que em va encantar de fer, és un llibre que en aquest cas em va costar anys de fer-lo, perquè en aquell doncs, explico tot el que és la cuina del mar, tots els peixos que podem trobar al mercat, el seu moment per cuinar-los, el seu moment per menjar-los, i on te viuen, una mica d'enciclopèdia sobre la cuina del mar que tenim aquí al Mediterrani per nosaltres. A mi la cuina del peix sempre ha sigut molt important per mi, sempre ha sigut un cuiner molt de mar, potser per ser de Sant Jordi mateix també, no? I aquest llibre l'he anat a fer durant anys, a base de comprar peixos, cuinar-los... En fi, també em va fer molta il·lusió, aquests dos llibres, sí.
I el proper saps quin serà, després de Mar i Muntanya? Ja tens decidit per on anirà la cosa?
Doncs pues no ho sé, estic treballant molt. De fet, ara estic treballant, allò que deies, a part de com cuiner com escriptor, i estic treballant en ficció. I llavors, en aquest any i pico que porto de fent d'escriptor a tiempo completo, doncs he acabat una novel·la, estic acabant una altra, i algun llibre de relats, també, d'allò. Tinc que dir que estic dedicant-me a la ficció, però totes aquestes llibres que us explico passen qüestions gastronòmiques. No? Sempre el protagonista és un cuiner, alguna cosa que passa a restaurants, etc etc. Però estic en ficció. I estic acabant coses, però ara mateix no hi ha res... No hi ha res
editorial, diguéssim,
pendent de publicació. No? Estic treballant en dos o tres projectes en ficció, ara.
Molt bé. Doncs el temps de la nostra cuina ja s'ha exhaurit. Hem de treure el sofregit del foc.
Que no s'acredi.
No es cremi. Enric Herce, ha estat un autèntic plaer. Avui l'amic Paco Basso ens ha portat un convidat d'excepció. Paco, estem molt contents amb l'Enric. És el moment de cloure el programa.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies per haver-me entrevistat. Molt content.
Molt bé. Doncs fins al proper, Enric.
Fins a una propera.
Gràcies a tu per cuinar també.
Bueno, bona
nit. Aquestes coses que saps, passar-les en els que no en sabem tant, però que d'alguna manera anirem aprenent.
Parlar de cuina sempre és fantàstic. Jo sempre dic que la cuina és la vida.
Amics, i tot això ho hem fet possible gràcies a la Diputació de Girona. Radiofònica de proximitat. Tornarem d'aquí 7 dies. Enric, fins aviat. Paco, fins aviat. Víctor, fins aviat.
Adéu-siau, bona
cuina. Moltes gràcies, company. Moltes gràcies, audiència.
Tornem d'aquí 7 dies. Gràcies. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.